al llarg dels darrers programes d'aquesta setmana, també la setmana passada, i és que un edifici sencer del carrer Tarragona de Barcelona es convertirà aviat en un bloc de lloguer completament per a turistes. Tot plegat perquè, com ja us vam explicar, dèiem, aquesta setmana a Ràdio Estel ha trobat una escletxa a la propietat per poder-ho fer, per poder convertir tot aquest bloc a tots aquests 120 pisos que hi ha en aquest bloc del carrer Tarragona en pisos turístics. Amb alguns d'aquests pisos ja se'ls acaba el contracte de lloguer, no el renoven i, per tant, els llogaters hauran de marxar per poder fer lloc a aquests habitatges turístics. Per tant, avui volíem parlar del negoci que suposen els habitatges turístics a la ciutat de Barcelona i ho fem tot plegat amb el Marc Riudavets. Ell és economista, membre també de l'Espai 08, els companys que cada dimecres ens acompanyen aquí a l'Estel Migdia. Marc, què tal? Bona tarda. Marc? Mirem de recuperar el Marc, economista, membre de l'Espai 08, amb qui... Ara, sí, Marc, bona tarda.
Bona tarda, perdona.
No, tranquil·la, mira, t'explicàvem, fèiem la introducció, no parlàvem d'aquest bloc del carrer Tarragona, i ho hem anat explicant aquestes setmanes de l'Estel Migdia, per tant... Parlant de l'economia dels pisos turístics a Barcelona, una economia basada en el turisme, com el que vivim a casa nostra, es pot sustentar al llarg del temps?
Bueno, personalment crec que no. Crec que, o sigui, per posar-te un exemple, no, a Catalunya sabem que a nivell municipal hi ha una relació negativa entre la renda familiar disponible bruta per habitant i el nombre de places hoteleres que hi ha en aquell municipi. No? Per tant, això ja és un indicador, no, que vehicular l'economia a partir del turisme segurament no és la millor opció. A més, un problema inherent del sector turístic és que és molt vulnerable als xocs exteriors, no? Llavors, què vull dir amb això? Vull dir que davant de situacions de crisi, molts cops fa que aquestes crisis nosaltres les patim de forma amplificada per la naturalesa del sector, no? Que depèn, diguéssim, dels països del seu entorn. I, a més, a tot això, també s'hauria de sumar altres qüestions com el tipus de feina que demanda el sector turístic o també altres problemes sobre com el turisme perjudica la vida dels veïns i les veïnes dels diferents barris. I, bueno, ho hem estat veient a Barcelona aquestes últimes setmanes amb el tema del Carmel i tal, però ja no parlo només de Barcelona, sinó de tota la costa, no?, on hem trobat que els espais públics i d'oci han sigut pensats de forma exclusiva per al gaudi dels turistes i en molta ocasió s'ha deixat de banda la població local, entre d'altres, per exemple, els joves o, bueno, els veïns i les veïnes en general.
Perquè, per entendre's, qui i com es regula o com creus que s'hauria de regular tot aquest negoci que hi ha darrere dels pisos turístics, com deies, a Barcelona, però també a d'altres ciutats, és una cosa extesa a altres ciutats de l'Estat i també molt d'aquí a Catalunya.
Sí, doncs, a veure, bàsicament els pisos turístics estan regulats a partir d'un sistema de llicències, però que, diguéssim, és molt senzill d'aconseguir, i a més quan l'aconsegueixes... s'aconsegueix de forma indefinida. De fet, ara estaven entrant en conversa per intentar regular com s'accedia en aquesta llicència. I, a més, els contractes de lloguer es fan sota contractes temporals, és a dir, contractes de menys d'un any. A més, tota aquesta regulació que tenim del sistema de llicències és una qüestió que ara dèiem del govern del 2012 d'Artur Mas, i des de l'establiment d'aquest sistema de llicències hi ha hagut una explosió del número de pisos turístics que hi ha a Barcelona i a diferents ciutats de Catalunya. I, de fet, un estudi, per exemple, publicat per diversos investigadors que estan aquí a Catalunya, entre ells la UB i la UAB, ha demostrat, no, com els pisos turístics tenen un impacte sobre els preus del mercat de lloguer, diguéssim, de vivenda habitual, que l'han augmentat. I, diguéssim, per l'altra banda, l'altra part de la pregunta que m'has fet és com s'hauria de regular. Doncs, sincerament, jo crec que la solució passa per prohibir el que són els pisos turístics a Catalunya. En els últims anys hem vist, com jo estava dient abans, com diferents barris i diferents pobles costaners pateixen tot un seguit d'externalitats negatives del que suposen aquests pisos turístics, i, a més, hi ha pocs beneficis, i qui se'n beneficia normalment no internalitza cap part del cost, no? Per tant, a més, amb el problema que tenim d'accés a l'habitatge avui en dia a Catalunya, crec que el que queda clar és que els pisos que hi ha han de ser pisos per viure, no per, diguéssim, fer-los servir com a pisos turístics.
Tot això perquè també entra una mica en contradicció amb el model hoteler. No sé si és una competència deslleial. Com ho veus?
Sí, hi ha una part important que, més enllà de si és una competència deslleial o una competència no deslleial, crec que, al final, les llicències hoteleres es donen de forma molt més complexa, no?, que, com ara veiem, que els pisos turístics. I, per tant, és com... tu no pensaries, no, que podies construir un hotel simplement notificant-ho, i avui en dia els pisos turístics simplement amb una notificació ja et pots convertir en un pis turístic.
Ho comentaves abans dels preus del lloguer, no? Aquesta regulació que afecta a l'augment del preu del lloguer, de generar un mercat de lloguer inestable. Per tant, la nova llei d'habitatge que es va aprovar ara fa tot just una setmana al Congrés dels Diputats pot descontrolar aquest mercat de pisos de lloguer turístic? Servirà per regular tot això una mica, o aquesta llei no està enfocada per això i realment aquí no hi trobarem una solució?
No, clar, aquesta llei no està enfocada, el tema dels pisos turístics. De fet, el problema de la llei d'habitatge que s'ha aprovat recentment al Congrés és que precisament no apliquen aquests contractes temporals, aquests contractes de menys d'un any, que és el que normalment utilitzen els pisos turístics, no? Per tant, precisament una de les preocupacions que hi ha és que part dels immobles que hi havia al mercat de lloguer, diguéssim, ara es passin a oferir aquests contractes de menys d'un any i passin a ser, diguéssim, sota les regulacions que tenen ara mateix el que s'utilitza com a pis turístic, no? És a dir, pot passar, bueno, ho haurem de veure què passa, però una de les preocupacions que hi ha és que passin de diversos immobles que ara estan al mercat de lloguer, passin als pisos turístics i, per tant, segueixin augmentant els preus, per exemple. Jo crec que la qüestió clau és que si passa això és que molts d'aquests contractes segurament seran de pisos que no són turístics, però que s'hi van passar, i, per tant, crec que, de nou, és important que hi hagi un control exhaustiu per part de les institucions. Crec que és una cosa molt important que hauríem de remarcar en diverses de les lleis de l'Estat espanyol, és que quan s'aplica una llei hi ha d'haver un control sobre l'aplicació d'aquesta llei, si no és molt fàcil saltar-se la regulació.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió que feia el Marc Riudavets, aquest control, aquesta administració que ha d'estar sobre de les lleis que s'aproven en els parlaments perquè les regulacions realment funcionin. Marc, economista de l'Espai 08, gràcies per acompanyar-nos un dimecres més aquí a l'Estel Migdia. Ens veiem d'aquí unes setmanes.
A vosaltres, moltes gràcies.